L'Orquídia, el Centre de Medicina Estètica d'Olot, patrocina aquest espai.
És hora de saludar la Sandra Sotillo i Costa, amb qui ja tanquem temporada. Què tal, Sandra? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quines ganes teníem de tenir-te avui amb nosaltres, perquè, clar, ara s'acosta l'estiu i començarem a tenir temps per veure alguna cosa, espero.
Espero, sí. A veure, jo crec que ara mateix tenim en marxa algunes de les sèries més potents que hi ha hagut en els últims mesos. Jo ja us vaig dir Silo, Apple TV+. Silo, en anglès, ui, perdoneu.
Sortit com de monstre.
Sí, eh? Ja ho és una mica de por, aquesta sèrie, però
per
de monstres, de monstres no. Us en recordeu, que en vam parlar fa una setmana,
sí,
Silo, que és aquesta sèrie post-apocalíptica, no?, d'un món que per X raons que no sabem, doncs està destruït i els humans viuen en una espècie de... No sé, no me'n recordo com vam dir que es deia en català. En castellà és un silo, que és un aparell d'aquests per guardar el gra,
sí,
no? Per guardar els cereals. I viuen allà dins, no saben què ha passat a fora.
Home, allà deuen viure 3 o 4, perquè allò tampoc hi ha hagut...
No, tot el que queda de la humanitat viu allà.
És el molt, que queda molt de gros. La humanitat?
És a dir, que en queden 7?
No, és molt gros.
Ah, sí?
Molt gros, sí.
Molt bé.
T'has d'imaginar un d'això de gra, però de...
Immens,
exacte, sí. Amb només una escala que va de dalt a baix.
Sí.
Dir, tu només et pots moure per escala, no hi ha ascensors, no hi ha res, i per tant, si tu vius al nivell 340 i vols baixar al 3... doncs potser tardes un mes.
Ui, Pere, tu que t'agòbies amb qualsevol espai tancat...
Quina claustrofòbia de
veritat. No.
I no saben per què estan allà, només saben que no en poden sortir. Que si surten a fora es moren.
Bé, perquè hi deu haver una radioactivitat o alguna història d'aquestes que mata la gent.
Llavors tenen una finestra, que els ensenya el que hi ha fora.
Sí.
I llavors només hi ha una cosa, que és que tu, si n'estàs fart de viure allà dins...
Obres la porta i surt.
No és tan fàcil, però sí. Simplement has de dir en veu alta, jo vull marxar. I llavors ells estan obligats a deixar-te marxar. Et donen un aparell de neteja, bueno, un vestit de neteja, i tu pots sortir. I llavors surts i el teu retorn cap al silo és que els neteges la finestra o la càmera que ensenya a fora.
Uf,
això,
flipa, eh?
Això és aquesta humanitat que trobem aquí a Silo.
Ja.
Jo us ho dic, jo vaig al dia amb aquesta sèrie, o sigui, tenen un capítol per setmana, van treure divendres passat el capítol 8, que em van deixar amb un cliffhanger final que els mataria, però jo per mi és una de les millors sèries que hi ha ara mateix en aquest moment. Apple TV Plus, ja ho vam dir, ha fet una aposta per tot això de la ciència-ficció important. Severance també és una de les grans sèries de ciència-ficció que s'han fet últimament, i aquesta sèrie s'emportarà molts de premis als pròxims Emmys. Queden 2 capítols perquè la temporada té 10, ja us dic, a mi el capítol 8 em va deixar... Que no volia
tocant.
No volia que quedés una setmana pel següent.
Ja.
Queden 2, s'acaba, però la setmana passada van anunciar que tindrà segona temporada, per tant, els fans de Silo estan d'enhorabona.
Molt bé.
Doncs esperem que no sigui premonitori, això, eh?
No, vinga.
La història aquesta.
Esperem que no. I també, que bona que és, una altra que podeu veure i que s'ha estrenat fa poc, Black Mirror. Vam dir la setmana passada, s'ha estrenat Black Mirror, tal. Jo, de moment, només he tingut temps de veure el primer capítol de Black Mirror, i em va deixar flipada, també. És una meravella, és una crítica dins d'una crítica dins d'una crítica. Vull dir, us heu d'imaginar, o sigui, és un capítol que el que fa és... Pere, tu ara arribes a casa, obres Netflix,
sí,
final d'un dia que t'ha passat de tot, obres Netflix, i hi ha una sèrie nova a Netflix que es diu en Pere és horrible. Tu cliques aquella sèrie i veus un actor... que podria ser, ho dir, en el cas de la sèrie és la Salma Hayek, per tant, quin actor t'agradaria que fes de tu, Pere?
En Tom Hanks.
Tom Hanks. Doncs veus en Tom Hanks que fa exactament el mateix que has fet tu, exagerat, perquè és ficció, llavors si tu...
Que has fet durant tot el dia.
El que has fet durant tot el dia.
Molt bé. Va, ja arribarà això.
I clar, llavors es mossega la cua, perquè tot el que tu facis surt l'endemà a la sèrie.
Però aquesta sèrie se suposa que només la veus tu o,
no.
O la veu tothom?
Tothom. Llavors passes a ser famós d'un dia per l'altre. Potser
es diu,
no
es
per
diu
les...
igual que tu, el personatge?
Sí. Es diu igual que tu. Per exemple, si en Pere portés el cabell vermell, portaria el cabell vermell.
Sí, també simula el lloc on treballa, amb les mateixes imatges, tot.
Exacte.
Però a veure, aquesta sèrie la veu tothom de veritat o només tu imagines tu que l'està veient tothom? Perquè clar, si en Joel arriba a casa seu i també hi ha una sèrie que es diu Joel és tonto.
Gràcies.
Aquí el que...
No,
s'has trobat un títol molt interessant.
No, jo què sé, o en Joel i no sé, el que sigui.
Ara ja ens estem adentrant a territori spoiler. Només diré que tot plegat hi té a veure la intel·ligència artificial. I per tant...
Ah, amiga meva.
Per això t'estic dient que no vagis gaire lluny, perquè encara que sigui ficció això, hi han coses que
ens porten cap aquí. És que Black Mirror, hi ha capítols de la primera temporada de Black Mirror que ara mateix estan passant a la vida real.
Per això mateix.
I quan van sortir els primers capítols dèiem, ciència-ficció, sí.
Una cosa tan senzilla com lo que sempre hem dit del mòbil, que tu parles de cotxes, ai, mira, m'he de canviar el cotxe, ta-ta-ta, i al cap d'un moment et surten tot d'anuncis de cotxes,
sí.
Ja és el mateix gairebé, no? Bé, el mateix no, però vull dir que va per aquesta línia.
Sí. No sé, jo ja us dic, espero que... A Black Mirror sempre li passa. Hi ha capítols que són millors, hi ha capítols que són pitjors. Aquí espero que es mantingui el nivell a la resta de temporada, perquè m'han dit que el segon fa molta por. M'han dit que el segon no és una... O sigui, Black Mirror sempre fa por, però fa por tecnològicament parlant. Mm-hmm. O sigui, fa por pensar, ui, si això passa.
Yeah.
I m'han dit que el segon és més història de por que por de tecnològica, de psicològica, d'aquesta que dèiem. Per tant, miraré en quin moment del dia el miro. Potser val més que no sigui a plena nit.
Després no podràs dormir.
Exacte. Però bé, aquest primer capítol jo el recomano a tothom que vagi a veure, amb una Salma Hayek magnífica. A més, és un capítol que evidentment et fa pensar... però que és graciós, fa gràcia. Vull dir, té un punt de comèdia interessant amb això, no? De que tu Pere, si el teu personatge és en Tom Hanks, si l'actor que fa de tu en una sèrie és en Tom Hanks,
sí.
Clar, tu li pots fer el que vulguis amb en Tom Hanks.
Ja, perquè
tot el que facis tu haurà de fer Tom
Hanks. Com una
Hanks.
Titella, diguéssim, no?
Exacte. Ja ves pensant què li faràs si arriba el moment. I ja per... O sigui,
no,
per
res dolent, perquè a mi en Tom Hanks em cau molt bé, m'agrada molt.
Ah.
Bueno, però és que, en qualsevol cas en Tom Hanks fa de tu.
Anava a dir, però està sent part de que tu, la teva vida, s'ha imaginat...
Què farà Tom Hanks? Posar-se davant del micròfon i parlar com estic fent en aquests moments, i fer ràdio i totes aquestes coses.
I aquelles coses que fas a la foscor que ningú veu, clar, també les farà.
Clar.
Sí, dormir a la foscor jo només
veig.
Per compensar una mica, que us he dit dues sèries que estan a vent-hi ara, que van molt bé i que són molt maques, i que jo convido a tothom a anar a veure Silo i Black Mirror... deixeu-me refermar amb el que vaig dir la setmana passada, que és que dolent és The Weeknd actuant.
Ah, sí, ja ho vas dir,
això.
Que
dolent és The Weeknd actuant. Vull dir, jo tenia certa esperança amb The Idol, aquesta sèrie d'HBO Max del creador d'Eufòria. Tenia certa esperança que anéssim a millor, i amb el capítol d'aquesta setmana jo crec que em baixo del carro.
I plegues.
I plego.
Aquí sí que l'ha dit aquella que es diu qui paga mana es fa realitat, no? No, clar, perquè aquest t'ha pagat,
totalment.
No?
Aquest ha posat els calés i mira, el que ens ha passat, una sèrie que podia haver sigut interessant, crec jo, i de moment bé. Jo crec que ara em baixaré del carro i quan s'acabi tota la temporada veuré què en diu la crítica i llavors decidiré si torno a pujar o no, però bé, em refermo, que es dediqui a cantar i actuar, que ho deixi pels altres.
Molt bé, queda dit. A veure... què farem avui?
Doncs mira, el cap de setmana passat va haver-hi una cosa, va passar una cosa a Netflix, no sé si us en recordeu, aquest festival que fa Netflix, que es diu Tudum.
Aquest.
Exacte, que va ser la primera vegada que ens vam enterar que la manera de fer el soroll aquest de Netflix era fer Tudum. Exacte.
Sí.
Fins llavors ningú ho deia d'aquesta manera, segurament, i ens va fer molta gràcia que li posessin de títol al festival
Tudum.
Llavors cada any Netflix fa aquest festival que durant la pandèmia era només online, però és físic, vull dir, sí. Van anar molts actors de moltes de les sèries de Netflix a presentar en un anfiteatre. Sí, mira, ara és The Weeknd. The Weeknd,
ah, no.
que em posa una denúncia.
The Weeknd, The Weeknd, que hi diu la seva.
Doncs bé, presenten les novetats de les pròximes, els pròxims mesos, ja no temporada, sinó els pròxims mesos. Llavors, divendres passat hi va haver-hi aquest festival i jo avui us porto un llistat de totes les novetats que presenta Netflix.
Molt bé. Vale. I per on comencem?
Doncs mira, jo començarem per un que no us he portat cap tall, tot i que n'hi ha. Per tant, jo recomano a la gent que, si té curiositat per veure-ho, vagi a buscar. Perquè van presentar El Juego del Calamar, El Desafío.
Ah?
Que no sé si us en recordeu, n'havíem parlat, que serà un Juego del Calamar real. O sigui, és un reality real on la gent anirà a participar al Juego del Calamar.
Però mataran la gent?
Bueno, no, espero que no. Espero que no.
Com que estan tan bojos aquells, són capaços.
Espero que no. Serà una competició, no? El que guanyi s'emportarà calés. Espero que la part diferencial de les sèries sigui que no es moriran, no?
Però poden prendre mal, també. Segurament sí. Que sí.
Home, sí, trencar-se el braç.
No he portat tràiler perquè és... O sigui, n'hi ha, llavors aneu-lo a mirar i veureu com munten exactament el mateix.
Però estem parlant d'una mena d'humor amarillo 3.0 o què?
Jo crec que sense l'humor.
L'humor amarillo tenia lo seu també. Tu et feia molt de riure.
A mi em feia molt de riure. No, jo crec que serà una cosa de competició, en plan, a Netflix també n'hi ha un sobre el més fort de la Xina, crec que és.
Sí.
Que són així, o sigui, és gent que va competir per emportar-se el premi. Clar, desconec quina part d'humor hi haurà. Jo, de moment, no l'estan anunciant. No, la publicitat que li fan no és d'humor.
La nena que canta, la nena de plàstic que canta,
sí,
que grossa
i surt, la tindran.
Ah, sí?
Sí, serà.
O sigui, és dels mateixos productors?
Sí, o sigui, és el... Bueno, productors. O sigui, jo suposo que hi canvia, perquè una cosa és una gent que treballa per una sèrie i l'altra cosa és fer-ne un reality de competició. Però està inspiradíssim, vull dir, aquí hi ha un acord total entre la sèrie, la gent que ha creat la sèrie i la gent que porta aquest producte.
Té el seu morbo, això, no?
Home,
has vist, la sèrie i dius, a veure què faran.
Sí, sí.
Jo ara, per exemple, m'imagino la Nina no matarà ningú, suposo, dic jo, espero.
Clar, jo suposo que potser no matarà, però potser li dispararà...
En ramparà.
O li dispararà pintura, o, saps, com un làser d'aquests.
No, això, d'acord, però clar, jo, per exemple, ara estic pensant en aquell... Ara faré una mica d'espoiler, però aquella prova en què havien de passar... Per un terra de vidre,
sí,
us en recordeu?
Exacte.
Sí,
clar,
sí.
És que allò em va quedar gravat, eh?
Sí, o sigui, jo crec que serà el mateix, l'únic que potser no es trencaran, o sigui, seran vidres que no es trencaran, sinó que simplement s'obriran, doncs, potser, si tu els trepitges s'obriran, i cauràs i hi haurà una xarxa per pillar-te.
Jo crec que
serà això. O sigui, les imatges que han ensenyat d'aquest concurs, el primer avançament que han fet és escenaris igual que la sèrie, clavats. Llavors, jo entenc que serà una còpia de la sèrie, però, evidentment, sense la part mortal del
serà
calamar.
Un èxit, serà un
I
èxit,
això s'estrenarà al novembre. Per tant, ens hem d'esperar fins al novembre per veure-ho. I relacionat amb aquest concurs que presenten, van revelar també el repartiment, o uns quants dels actors, que tornaran o que participaran a la segona temporada del Juego del Calamar. Jo els nous no sé qui són, ja ens els trobarem, però els que tornen són interessants. Evidentment torna el prota,
sí,
que no me'n recordo com es deia, però torna el prota, torna el policia.
El policia.
Que qui hagi vist la sèrie, això estava en dubte,
sí,
que tornés, i torna el dolent dolentíssim que va aparèixer al final de tot.
Ah... Molt bé, no, és que no podem parlar més, perquè és que si
no
parlem
més
estem fent spoilers.
Exacte.
I tampoc, si diem el nom, tampoc...
Exacte.
Molts oients no sabran qui són, no?
Exacte. Vinga, fins aquí les novetats del Juego del Calamar.
Molt bé.
I ara parlem d'una altra sèrie que està relacionada amb una sèrie molt popular de Netflix, que és La Casa de Papel.
Sí.
Perquè l'altre dia es va presentar a Berlín.
Hay quien dice que la risa es esencial para vivir. Otros eligen el amor. Y otros muchos el dinero. Berlín,
nunca pensó en elegir. Lo quiere todo.
¿Y qué vamos a robar?
La casa de subastas más importante de todo París. Anoche conocí a una mujer.
No necesitas complicar las cosas con la mujer del tipo al que vamos a robar.
Tienes razón.
Amb aquesta veuassa i aquest to tan seductor, en Berlín és en Berlín, entenc que és el guapo de la sèrie, no?
És en Berlín, en Pedro Alonso, bueno, això de guapo ja...
Bueno, en Berlín no és el germà del
l'elegant, l'elegant.
L'elegant, el que va començar sent un maltractador i machista i llavors el van anar romantitzant a la resta de temporades.
Però s'ha de reconèixer que té un carisma especial, eh?
Té un carisma, té carisma en Pedro Alonso, el germà del professor, Berlín. Que bé, suposo que van veure la tirada que tenia el personatge, no?
I la veuassa que té, perquè té una veu increïble. Sí, sí,
sí. Però és la seva veu o és un doblador, això?
No, és la seva veu, en Pedro Alonso, que, doncs això, van veure la tirada que tenia el personatge, sabem com va acabar La Casa de Papel, i vam dir, doncs, a veure què hem de fer perquè torni a tenir un paper protagonista, doncs anem a fer una prequela. No, anem abans de que passessin les coses que han passat a La Casa de Papel, fem un spin-off de la sèrie amb altres personatges i que aquest sigui el protagonista. Doncs això és el que faran amb Berlín, que es va presentar, doncs, això que sentíem, que és el primer avançament oficial, on trobem, doncs, aquest personatge d'en Berlín intentant cometre un robatori per aportar-se 44 milions d'euros en una sola tarda. En aquest cas, els fets passen a París, no passen a Espanya, i hi apareixen altres actors com la Begoña Vargas, en Tristan Ulloa, la Michelle Jenner, i tornen, i això és el més interessant pels fans de La Casa de Papel, tornen dos personatges de La Casa de Papel que segurament jo no m'hagués imaginat que serien aquests.
Un moment, jo vull que torni una que a mi m'agradava molt, que era molt flamenquilla.
L'Alba?
No.
Van fer una cosa molt lletja.
Sí, no. Tornen Itziar i Tuñó.
I la Itziar, molt flamenquilla, no, amb aquest
nom. No, aquesta.
Itziar, bueno.
És la inspectora Murillo, la policia.
Sí. Vale?
I la Najwa Nimri, que era la dolentíssima de l'última temporada de La Casa de Papel.
M'encanta.
Que fa fent d'Alicia Sierra.
Sí, home, clar. Sí,
perquè
sí.
Es veu que aquestes dues, abans dels fets de La Casa de Papel, eren companyes.
Per tant,
seran les encarregades d'atrapar...
Es coneixien, i tant.
Clar, les dues són policies.
Exacte. Clar. Vull dir, aquí hi ha... O sigui, evidentment és un joc. Vull dir, això no ho teníem planejat. Això... els han vist el bé que ha sortit La Casa de Papel i ara han dit, doncs anem-nos a inventar una història i com ho fem perquè surtin alguns personatges de La Casa de Papel a Berlín. Clar. Perquè si no, no té cap sentit que la inspectora que investiga La Casa de Papel, no, la primera temporada, no sàpiga qui és el senyor que investiga. Bueno, veurem què ens expliquen a la sèrie, però bé, jo veig a venir que això és una cosa que han dit, vale, vinga, a veure qui tindria més sentit o qui seria menys raro que tornés de La Casa de Papel i el posessin a casa.
Jo és que la Nimfri, entre aquí a La Casa de Papel i a Vis-a-Vis, jo a aquesta noia li tinc una por terrible.
És que a més a més té uns ulls i una cara que quan et mira així
Vis-a-Vis no era la Zuleima,
ja
li van fotre un nom que...
La Zuleima o era la... No, sí, era la Zuleima.
Sí.
Déu-n'hi-do. Però a mi m'encanta aquesta dona perquè és... Mireu, veus? Et fa por. Això vol dir que és una bona tribu.
Sí, totalment.
Quina era aquesta flamenquilla que t'agradaven a tu?
L'Alba Flores.
L'Alba Flores.
Però clar, l'Alba Flores van fer una cosa lletja i ja no pot tornar.
Sí.
Home...
No, home, aquí...
Bueno, no, clar, però això passa abans.
Passa abans. Veurem què tenen pensat per als fans de La Casa de Papel, perquè és evident que això és una cosa feta només pels fans. S'estrenarà al desembre, per tant...
Però estem parlant d'una sèrie que podria tenir diverses temporades, o no?
Sí, potser sí.
Potser sí, no?
Potser sí.
Clar, perquè amb això fan un salt, diguem-ne, a la universalització de la història, perquè veure l'edifici de la Casa de Moneda i Timbre, això només ho coneixem aquí, però jo què sé, si entren al Louvre de París...
Sí. Obres la porta a fer-ho a la carrera del món.
Clar.
Està claríssim. Veurem com evoluciona, veurem com els surt aquest Berlín i...
Home, i amb el pressupost que tenen, perquè varen dir que se'ls havia pujat el pressupost, no sé, una milionada a la segona part ja, no?
Sí.
Això també Netflix? Sí,
sí. Això Netflix també, tot és Netflix.
Què més? Tudum.
Això també semblen aquelles sèries sud-americanes. Diu, me lo dijiste Ramon Esteban.
Tudum.
I llavors surt allò, xa-xan, no?
Què més tenim?
Doncs mira, ara continuem a Netflix, perquè sí, tot és Tudum, però fem un salt una mica raro amb Joc de Trons, que era HBO, us en recordeu.
Sí, correcte.
Perquè Netflix també va presentar un avançament d'una nova producció dels productors, dels creadors, perdó, de Joc de Trons. Es dirà, atenció, El problema de los tres cuerpos, Three Body Problem, en anglès, i, a veure, jo us he portat el tràiler, ara l'escoltem i a veure si entenem alguna cosa. A veure.
As children, we fear the dark. Anything might be out there. The unknown troubles us.
Jo sento aquests tràilers i penso que m'estic perdent una mà de sèries increïble per falta de temps.
Sí, bueno, aquesta, tens la sort que encara no ha arribat,
ja, però
perquè
falta,
això s'estrenarà l'any que ve. Sí, sí, no, va, això és fet.
Però aquesta on és?
HBO. Ah, Netflix.
O sigui, els creadors de Joc de Trons que estaven a HBO fan el salt a Netflix i presenten aquesta sèrie, Three Body Problem, que és l'adaptació d'un llibre, el primer llibre d'una trilogia que es diu El recuerdo del pasado de la Tierra, de l'escriptor xinès Liu Cixin, val? Que diuen que és una de les novel·les de ficció més populars a la Xina i realment, bé, així com Joc de Trons doncs, estava considerada una novel·la molt, molt bona aquí, doncs ara els creadors de Joc de Trons han anat a buscar una altra trilogia, una altra novel·la que expliqui una història una mica estranyota, també és veritat. Uh-huh. Aquí, en aquest cas, ens trobem la Terra en un moment que comença a plantejar-se o comença a preocupar-se per la vida a fora de la Terra.
Sí.
I, per altra banda, ens trobem un planeta a l'espai que té tres sols, val? I que això fa que la seva òrbita sigui tan inestable que tingui catàstrofes climàtiques i geològiques cada dos per tres. Llavors, els seus habitants, cansats, volen marxar. Al mateix temps, des d'aquí a la Terra, una astrofísica envia un missatge d'ajuda o de un missatge als extraterrestres que pugui haver-hi a fora l'espai de veniu perquè els humans no se'n surten amb la Terra. I a partir d'aquí aquestes dues històries veurem com s'entrellacen. El tràiler visualment és espectacular. Vull dir, visualment això serà una passada brutalíssima. La història és molt estranya.
Sí, però no està malament.
És interessant, però és molt estranya, no? Però bé, és aquesta producció dels creadors de Joc de Trons, Three Body Problem, El problema de los tres cuerpos, que s'estrenarà l'any que ve a Netflix, el gener de l'any que ve, vull dir, d'aquí mig any, tindrem aquesta nova producció que jo, la gent que li crida l'atenció, crec que és el moment d'anar a comprar els llibres. Mm-hmm. I així es llegeixen els llibres i no et passa com et va passar Joc de Trons, que no tenies els llibres abans de mirar la sèrie i que tampoc els tenim després
clar,
de mirar-la.
Clar.
No? Però bé, jo és una de les, un dels anuncis que va fer Netflix que em va deixar més esturada, no? Perquè no sabia que això estava en producció i quan vaig veure les imatges vaig dir, uau.
Home, però una història estranyíssima, com dius tu, tampoc és tan estranyíssima, eh? Perquè els humans amb la Terra no se'n surten, perquè l'estem fotent malbé.
Sí.
Que hi hagi vida en un altre planeta podria ser.
Clar, però que tinguis tres sols i allò vagi com una olla cachonda tot el dia anar donant voltes amunt i avall.
Escolta, no l'hem vist encara, potser el descobrirem algun dia d'aquests.
Sí, no sé.
Veurem. No, tot això és molt interessant perquè el problema de los tres cuerpos és un problema de mecànica
magnètica.
Enginyeria mecànica.
Sí.
És un problema de veritat que els hi passa doncs, als jo no hi entenc de res d'enginyeria mecànica, però bueno, és un problema que existeix de veritat, aneu-lo a buscar a Google, com vaig fer jo ahir, i potser l'entendreu o potser no, que és el que em va passar a mi. Però bé, lo interessant de tot plegat és que l'escriptor aquest que ha escrit el llibre és enginyer mecànic.
Ah, molt bé.
Per tant, s'inspira en un problema de mecànica real per traslladar-lo amb una història fictícia.
A la sèrie surten aquests extraterrestres, es veuen? O no? O és una cosa fictícia que diu, mira, hi ha unes extraterrestres?
Sí, surten, el que passa és que són com nosaltres.
És aquí on volia anar. Són com nosaltres, el mateix aspecte. I
a veure, jo he vist només el tràiler, llavors se'm és difícil de dir. Jo el tràiler no he vist extraterrestres com els coneixem a les pel·lícules.
Sí, de verd i totes aquestes històries.
Ara, no ho sé, potser és veritat que és només un avançament, vull dir, no estem parlant ni de tràiler, és avançament, que t'ensenyen quatre imatges i veurem, potser sí que n'hi ha.
Aquests més que verds deuen estar negres, perquè clar, si tenen tres sols deuen estar ben cremats.
també és veritat.
Molt bé. Molt bé, anem a l'última de les propostes, Sandra.
Vinga, anem a l'última de les propostes, que ens acompanyen amb tràiler, però aquesta vegada marxem una mica de les sèries, perquè és una pel·lícula,
s'estrenarà
a Netflix, però que està basada en una sèrie de dibuixos animats que podreu veure a TV3 a partir de la setmana que ve, no l'altra, crec que és el 3 de juliol, que torna One Piece a TV3, que no sé si us sona, a veure si amb el tràiler refresqueu quina sèrie estem parlant.
Ever since I was a kid, the sea's been calling. So, I'm setting out to follow my dreams. I'm gonna be king of the pirates. All I need is a loyal crew. And I think together we'd make a pretty good team.
No sé si us en recordeu de One Piece, que és aquesta sèrie amb un noi que vol ser pirata, no?
I
s'embarca en una aventura amb gent molt estranya i tot. És de dibuixos animats per nens petits. Jo la mirava quan era més petita.
Sí.
I...
Així és, això ve de lluny, no?
Ve de lluny. Sí. I ara, doncs, el 3 de juliol, el canal Super 3 de TV3 torna a recuperar aquesta sèrie de dibuixos animats en català i coincidirà una mica amb aquest anunci de Netflix, perquè aquesta pel·lícula s'estrena el 31 d'agost. Vull dir que s'estrena ara a l'estiu, per tant anirà molt bé per als nens que es reenganxin ara a One Piece, que la puguin mirar a TV3 i llavors estrenant a Netflix. Desconec si també amb el doblatge en català, però el que està clar és que es recuperen uns dibuixos animats que són de la meva infància i a mi em fa molta il·lusió. I tenen jo crec que ells ho han fet per la gent jove ara, en plan els nens petits d'ara, però arrossegaran uns fans de gent més gran que recorda la sèrie quan la mirava quan era petit, no? I per tant, és un anunci que ja sabíem que es faria aquesta pel·lícula, però no sabíem quan s'estrenaria, i s'estrena aquest 31 d'agost, a l'estiu, per tant, l'esperarem. Deixeu-me dir molt ràpidament altres coses que es van estrenar. Avançament de la cinquena i última temporada de You.
Mm.
Recordem que s'acabarà, fa poc que s'estrenarà la quarta temporada, però s'acabarà amb aquesta cinquena temporada. Ja hi ha imatges. També es va donar la data d'estrena de la setena temporada d'Elite. 20 d'octubre tornarà Elite a Netflix.
Ho diu d'una manera, amb unes ganes.
Home, és
una molt bona notícia.
Superficial al màxim.
Sí. També es van ensenyar les primeres imatges dels protagonistes de la tercera temporada de Bridgerton, que serà el germà Colin i la Penélope, i es van ensenyar les primeres imatges, i el que diu la gent és que el Colin ja ha passat per la maquinària aquesta que fa Bridgerton, que és que quan ets el protagonista et fan més guapo d'alguna manera o altra, et canvien el pentinat, et canvien algunes coses i de seguida doncs tens pinta de ser el protagonista de la sèrie.
Mm-hmm.
També va aparèixer la protagonista d'Emily in Paris, la Lily Collins, que va revelar que la temporada 4 no estarà a París, perquè se'n va de vacances a Roma.
Ah, caram.
Per tant, serà Emily in Paris in Rome.
L'última
temporada era una mica pesada, ja, aquesta de la Emily in Paris, vull dir, ja no em va agradar gaire.
A veure, doncs, potser si Roma t'agrada més amb els italians.
Suposo que sí.
També es va ensenyar la primera escena, aquí no estem parlant de tràiler, sinó de la primera escena de la segona temporada de Heartstopper, que és un dels èxits de Netflix de l'any passat, i es van revelar els noms dels 8 nou episodis que s'estrenaran també d'aquí res el 3 d'agost, en ple estiu. També es va haver-hi un avançament de la tercera temporada de Witcher, que és aquesta sèrie amb en Henry Cavill. S'estrenarà en dues parts, la primera d'aquí 9 dies, ja, el 29 de juny, i la segona el 27 de juliol.
Perfecte.
I a partir d'aquí, tot això, si li sumem el que ja hem parlat del Juego del Calamar de Berlín i de Three Body Problem i One Piece, una mica així, és el que es va presentar a Netflix fa uns dies amb aquest Tudum.
Sandra Sotillo, que tinguis un bon estiu.
Gràcies.
Una abraçada molt gran.
Una abraçada.
Que vagi molt i molt bé, passa-t'ho molt bé, eh? I que miris moltes sèries, també. No
espero
sé si tindràs gaire temps aquest estiu.
No sé si tindré temps. Espero que sí. Esperem. N'hauria de tenir.
Molt bé.
N'hauríem de tenir.
N'hauríem.
Ara ho has dit. Gràcies.
Que vagi bé.
Adéu.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EMS Sculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquídia.com o segueix-nos a les xarxes.